que ver con el debate sobre el consentimiento, ¿no? Y me parece súper peligroso porque por esa vía, claro, todas somos esclavas todo el rato, entonces ninguna mujer tiene agencia para decidir nada, ¿no? Entonces, no hay una mujer que puede decidir, oye, yo canto esto y le doy otro significado, o yo me pongo unos tacones de 15 centímetros, pero me los pongo yo y no me los está poniendo Berlusconi
però
en la tele, ¿no?
Però fixa't això, Clara, que va passar exactament això quan va haver-hi fa dos anys l'elecció de la cançó de Televisió Espanyola i estaven entre aquesta... Por tantas mamas... A l'Ai Mamà, que era com, per molta gent era com el feminisme bo, no?, d'alguna manera, i llavors va guanyar aquesta. No se confundan, señora y señor. I deien... clar, és que com ha de guanyar, perquè no pot guanyar i mamà, perquè és el feminisme que reivindica i no sé quant. I surt una noia ballant i cantant i tot. I llavors, de cop, algú va dir, bueno, és que potser també és feminista dir que jo surto a l'escenari així o aixà i ballo així o ballo aixà, no? Jo crec que va haver un cacau mental aquell dia tremendo a molts llocs. O sigui, va haver-hi gent que va explotar el cervell.
Sí.
De saber què és feminista i què no. Si una cançó era feminista o l'altra no. O potser cap de les dues.
O sea, yo creo que es feminista que las mujeres tomen decisiones libres en este mundo y que nos comprometamos con que, de nuevo volviendo al consentimiento, con las condiciones de posibilidad de que las mujeres elijan libremente. Que una mujer tenga el mismo dinero que un hombre, la misma independencia civil, y después, por cierto, pues podrá decidir ser cantante y, como las vulpes, cantar me gusta ser una zorra o ponerse sexy y bailar desnuda, ¿no? Pero me parece que hay, sí, que hay un feminismo que está intentando traer a escena un discurso muy moral en el campo de la sexualidad.
Purita.
Muy moral. Sí, a mi juicio, en ese feminismo que antes decía, ¿no? Que para mí ha estado siempre alrededor del Partido Socialista, me acuerdo cuando una señora nos decía, es que no es feminista poner subirse a unos tacones. O pues, mira, es que estoy en profundo desacuerdo con esto, ¿no?
O quemar los sostenes, ¿no? En los años no sé cuántos, ¿no? Es como símbolo de opresión.
Bueno, a lo mejor eso que te quería decir, bueno, también podemos no querer llevar los sostenes, estoy súper de acuerdo con eso. Si tenemos que estar obligadas a llevarlos, quemémoslo para decir que podemos no llevarlo. Lo que pasa es que tenemos que poder no llevar los tacones, pero llevarlos también.
Claro.
Llevarlos también. Entonces lo que se está diciendo es incompatible con el feminismo ponerte una minifalda, unos tacones o pintarte los labios de rojo. Hombre, por favor, no. Entonces yo creo, sí, creo que ese feminismo incorpora una mirada donde el sexo siempre tiene algo de malo, la posición de la mujer como alguien que es sexualmente activa tiene algo de malo, y a mi juicio ahí está abriendo la puerta a que se cuele lo que siempre ha estado en contra de las mujeres, que es el discurso puritano de la mujer tiene que desear bien, tiene que desear correctamente, tiene que ponerse unos tacones, pero bueno, porque claro, estas feministas también se ponen tacones, pero de 4 centímetros sí, de 15 ya no es feminista. Perdón, yo creo que hemos venido a romper ciertas normatividades, obligatoriedades, entonces yo estoy profundamente en desacuerdo con ese feminismo y creo que en el debate sobre el consentimiento aflora esa tendencia, la verdad, una cierta manera de buscar un deseo bueno y bonito de las mujeres y nos molesta, y por cierto, creo que en el debate trans esto está también por aquí, molesta mucho una feminidad excesiva, una feminidad desbordante. La encarnan las mujeres, la encarnan las mujeres trans o la encarnan algunos hombres gays. Uy, cuánta feminidad, ¿no? Cuánto exceso de feminidad. No me gusta tanto, pues son tacones de 15 centímetros, ¿no?
El sentido de consentir es el llibre de la Clara Serra, filòsofa, investigadora, feminista, autora d'aquest llibre i que la tenim treballant a Barcelona des de fa un temps. Clara, ha estat un plaer, moltíssimes
gràcies. Moltes gràcies.
Les 12 i 3 minuts, fem una pausa i de seguida continuem. D'aquí uns instants vindrà també el mossèn Nin i abans passarem per dos dels candidats als Òscar per als maquilladors de la Societat de la Nieve, que d'aquí una setmana competiran per al màxim premi de reconeixement al cinema mundial.
Lliure, amb Xavi Bundó.
Ja sóc a casa!
Xxt,
No cridis, els nens llegeixen. Els he comprat la capsa regal de cavall fort i la del tatano amb una subscripció de 4 mesos. I mira, no paren de llegir.
No m'ho puc creure.
Les capses regal de cavall fort i del tatano són el millor regal que els pots fer. Consulta els punts de venda a cavallfort.cat.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Ei, ja és aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira Quilòmetre Zero. El 7, 8, 9 i 10 de març. A Fira Reus t'estarem esperant. Descomptes brutals et trobaràs.
Vine a l'Expo Fira Quilòmetre Zero del 7 al 10 de març a Fira Reus, l'exposició més gran de Quilòmetre Zero.
Què tens planejat per Setmana Santa? Et proposem una escapada al Penedès, desconnectar en un allotjament rural, visitar un celler, fer rutes a peu i en bici entre vinyes. Tot el que necessites per gaudir de l'aire lliure i l'enoturisme. T'hi esperem. Reserva d'activitats i allotjaments a penedesturisme.cat.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 12 i 7.
And the Oscar goes to... David Marti and Montse Ribé for Pan's Labyrinth.
Això és el que sentíem l'any 2007, fa un 25 de febrer. Per tant, una pila d'anys que una parella catalana, ella de Molins de Rei, ell de Barcelona, aconseguien tota una fita, que era el segon Òscar amb segell català de la història, després del que va aconseguir el director de fotografia Néstor Almendros per Dies del Cel, de Terrence Malick, l'any 78. I tot gràcies al treball a la pel·lícula de Guillermo del Toro, El laberinto del fauno, Pan's Labyrinth, que sentíem ara en la veu del premi. Doncs 17 anys després, el pròxim diumenge, dia 10 de març, la mateixa parella poden fer història perquè estan nominats una altra vegada a la mateixa categoria millor maquillatge i perruqueria, aquest cop per la pel·lícula La Sociedad de la Nieve, del J. Bayona. Són dels millors del món en el seu camp, el del maquillatge protèsic, i van ser els creadors dels inoblidables monstres de la pel·lícula de Guillermo del Toro, el Fauna o l'Home Pàl·lid. I avui és un honor poder compartir una estoneta també amb ells al Via Lliure. Són la Montse Ribé i el David Martí. Com esteu, Montse, David?
Hola, bon dia.
Bon dia,
molt
bon
bé.
Dia.
Hola, bon dia. Escolta, no es pot començar un programa posant aquest tros de...
Per què?
De cerimònia, m'has matat.
Per què? Per què? Què ha passat, David?
És que et poses pèls de punta, això.
Clar.
Sí, jo he de dir que m'he emocionat,
eh? Quan sentir... Sí, 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 és molt emocionant i és molt... porta molts records, això.
Com porteu els nervis? Perquè suposo que marxeu aviat cap a Los Angeles.
Doncs, mira, marxem el dimecres... I la veritat és que, bueno, intentes no pensar-hi massa perquè tenim moltes coses de feina i tal, però quan hi penses, sí que et venen els nervis, i sobretot el que deia el David, que heu començat posant l'àudio aquest, i la veritat és que m'ha vingut a mi com, no sé, de com m'he emocionat i m'han vingut els nervis, però així, en un segon.
Perquè, perdona, Montse, aquell dia no éreu els favorits o sí?
Ah, Això és difícil de dir, perquè, clar, depèn amb qui parles, et diuen sí, sou els favorits i guanyareu i tal, però clar, nosaltres des del nostre punt de vista com a tècnics del maquillatge sabem què està bé i què no. Ja llavors, primer que ets, nosaltres som com molt crítics amb la nostra feina, i segon, una cosa és que arribis a la nominació perquè els acadèmics del Departament de Maquillatge t'hagin votat, que són els que saben. Uh-huh. Però clar, un cop ja estàs nominat, vota tothom. I llavors, clar, a vegades es vota una mica per rebot perquè la pel·lícula ha tingut molt d'èxit, però potser no saben ben bé què estan votant, no? Llavors, realment és algo que està molt obert. Sí que a vegades hi han favorits perquè hi han enquestes i la gent parla i tot, però nosaltres la veritat és que intentem no fer molt de cas perquè mai ho saps.
David, quan vau començar amb aquesta professió que teniu, us imaginàveu que algun dia no només us nominaríeu, sinó guanyaríeu un Òscar? I és més, quan guanyeu l'Òscar penseu, aquí tornarem un altre any.
No, la veritat és que no, és a dir, jo me'n recordo quan vaig començar, clar, el primer és que aquí aquesta professió era completament desconeguda, és a dir, maquillatge especial, monstres, tal, era com una cosa molt americana, o molt anglesa, no? Llavors, és a dir, quan va començar, nosaltres no veiem futur, però era allò que dius, bueno, pues si aquí no n'hi ha, ja me'n aniré. Però va resultar que crear l'oferta, no? Va crear la demanda. Mm-hmm. També perquè jo, com molts directors, no? Des de l'Iglesia, el Jaume, Balagueró, tota aquesta generació, vam néixer amb, pues això, Indiana Jones, Star Wars, E.T. I clar, d'alguna manera neixes amb un ADN cinematogràfic diferent. I llavors ja no volíem fer pel·lícules de la Guerra Civil, per dir-ho d'alguna manera, no? És a dir, és generalitzar molt, però no volíem fer aquest tipus de pel·lícules, sinó un tipus de pel·lícules més d'entreteniment. Llavors, pues, va donar la causalitat de que vam estar aquí, diguéssim, pues, la gent indicada en el moment indicat. I ara m'he perdut una mica en la pregunta que m'has fet.
No, t'havia preguntat si pensàveu, no només que guanyareu un Òscar, sinó en el moment de guanyar-lo, l'endemà dir, bueno, algun dia tornarem a venir aquí, a Los Angeles.
La veritat és que no, és a dir, la veritat és que una primera vegada ja és algo sumament increïble treballant des de Barcelona, des de Poble Nou, i una segona vegada ja és com que dius, mare de Déu, i nosaltres evidentment quan treballem en una pel·lícula no treballem pensant, ui sí, aquesta pel·lícula pot ser que...
Té pinta d'Òscar, no?
No, i a part que la pel·lícula del Jota, és a dir, és apabullant, però a mi també em sembla apabullant i superbona Lo Impossible,
clar.
Un monstre viene a verme, clar. És a dir, em semblen pel·lícules boníssimes i tal, però en realitat en la carrera no van arribar enlloc, inclús el maquillatge d'un monstre viene a verme, de la Felicity Jones, amb el maquillatge de càncer que portava i tal, perdó, em semblava super nominable, però no va arribar enlloc. És a dir, això no saps mai.
Montse, quan ara estava dient el David, bueno, des del Poble Nou, etcètera, etcètera, després dels Òscars, no vau tenir el dubte o fins i tot l'oferta com perquè veniu cap a Estats Units, que aquí a Hollywood us tractarem bé i us posarem una caseta, etcètera, etcètera?
La veritat és que no. Nosaltres hem tingut sempre molt clar, ens agrada estar aquí, viure a Barcelona, i el fet de que puguem fer pel·lícules no només d'aquí, no? Nacionals, sinó també internacionals, no? Com és el Guillermo del Toro o altres coses que hem fet, ens dona una posició molt, molt bona, no? Podem estar a casa i treballar per fora. Llavors, anar-se'n cap allà, si és per anar a treballar una temporada, com ens passa que de cop te'n vas a Nova Zelanda i estàs 6 mesos anar allà treballant, això és una experiència i està molt bé, però canviar-nos i anar-nos a viure allà, la veritat és que no. I a més, també els americans tenen una manera de fer i de funcionar que està molt bé, però a nosaltres ens agrada fer una mica de tot, no? Pel·lícules petites, grans, yeah. Que el que ens demanin ens agradi, no? Llavors, No ens en volem anar cap allà. I ara menys encara, que et vas fent gran i això, aquí s'està molt bé.
Vas posant anys a la motxilla, sí.
Exacte.
D'aquella nit, perquè clar, hi ha molta poètica al voltant dels Oscars, no? De que si hi ha una cerimònia que s'ha d'arribar molt abans, que hi ha uns protocols molt clars, que si la catifa vermella, que si hi ha regals i no sé què. Què és veritat i què no d'això? De la èpica que hi ha al voltant de la nit dels Oscars? David?
Jo crec que bàsicament tot la llista de les coses que has dit és cert, eh? Vull dir que arribes allà i hi ha regalos per aquí, regalos per allà, et viatgen en primera o en business, que normalment a les produccions no viatges en business. Ni
se't fan sentir una estrella, no, realment, David?
Sí, una mica sí, és dir, allò que dius, bueno, encara que estigui arruïnat, mira, vaig en primera i estic al Four Seasons. Sí. Escolta, no riguis perquè ens ha passat.
Ah, sí?
És dir, ara mateix no estem en una situació econòmica molt, molt bona perquè acabem de passar les vagues d'escriptors i de guionistes que també ens han afectat a nosaltres. Perquè de repente pel·lícules que es rodaven a Canàries amb actors i guionistes americans pues, es van tallar. Llavors a nosaltres també, és a dir, sempre això de l'Òscar sembla que et pesca en un moment així d'hores.
Sí, perdona, ara mateix David David i Montse, esteu en una situació econòmica i l'empresa delicada, sí?
Podríem dir que sí.
En el Fauno sí que vam quedar bastant arruïnats.
Amb el Fauno vau quedar arruïnats, David?
Ui, sí. No es pot treballar per il·lusió. S'ha de treballar cobrant un salari. És a dir, nosaltres en el Fauno vam posar tota la... En el Fauno ens vam equivocar. És a dir, vam seguir el cor i la il·lusió de fer la feina perquè ens encantava la història, els personatges i tot això. I al final, pues, això et porta a que quan dones massa... Saps? És a dir, no és culpa del Guillermo. El Guillermo anava demanant i nosaltres li anàvem donant. Eren nosaltres els que teníem que dir que no. En un moment donat li van dir que no ja, eh? És a dir, va ser com...
Hasta aquí.
Vale, fins aquí. Ja no podem. Però això fa arribar a un moment pues, de, pues, això que econòmicament és completament insostenible. Amb això, després tens un parell de pel·lícules en què el productor no paga, pues, ja estàs a la ruïna total. És a dir, així el fa pescar el Fauno.
Que bèstia.
I en aquest moment, nosaltres el que passa és que, i ara em faré publicitat gratuïta, perdó,
no, i tant,
però nosaltres endavant. Estem construint un museu. Vale? Estem construint un museu perquè tothom que ve a DDT, al nostre estudi, diu, però què feu amb això? Això hauria de veure-ho la gent, hauria d'estar un museu? Doncs pues mira, aquest és el pas que hem donat. Vam buscar ajudes de tot tipus, no em van trobar, i al final la Montse i jo es van tirar a la piscina i hem posat tots els nostres diners en aquest projecte. Llavors, és dir, d'alguna manera estem posant diners en una obra faraònica per nosaltres, eh? I bueno, doncs ens pesca els Oscars amb aquesta situació que dius, mare de Déu, no...
Però on esteu muntant aquest museu?
Si tinc que escollir el color del no sé què, però me'n tinc que anar a Hollywood.
Montse, on esteu muntant aquest museu?
Doncs està al carrer Florida Blanca, molt, molt a prop del Mercat de Sant Antoni, que és una zona... Sí, sempre hem estat al Poble Nou i com a taller és una zona que ens agrada molt, estem molt acostumats, tenim les cases relativament a prop, però quan vam decidir fer aquest pas i vam començar a buscar local, pues va sorgir el que estem comprant i on ens ficarem, i la veritat és que la zona ens agrada molt, està molt ben ubicat, i bueno, encara estem amb obres, o sigui, encara falta molt. Però
molt què és, Montse?
Molt.
Molt és pa cuando.
Aviam, és difícil de dir, perquè nosaltres al principi érem molt positius, però a mesura que anem veient com va la cosa, perquè a sobre també tenim que anar treballant, clar, entremig, llavors és complicat. Però jo crec que se n'anirà cap a principis de l'any que ve.
Principis del 25, i serà un museu de la feina que heu fet de DT tots aquests anys.
Exacte. Sí, és
a dir, Laberinto del Fauno, L'Orfanat, Fràgils, La piel que habito, Un monstruo viene a verme, tot això, eh?
Tot
la Sociedad de la Nieve...
Exacte, sí, ostres. Hi ha una recopilació de tot el que hem fet i, clar, portem 33 anys ja, o sigui que hi ha bastanta cosa, i del que no tenim, perquè es podran veure els originals de totes les coses, però clar, hi ha coses que són maquillatges protèsics, que això no ho pots guardar perquè clar, un cop ho treus en el lector es fa malbé, llavors estem fent rèpliques d'aquestes coses, o sigui que serà, jo crec que serà molt interessant.
Per cert, no us he preguntat sobre la societat de la Nievensi. Bueno, primer, a part de la data, i com es dirà això, aquest museu? Com heu pensat?
Sí. No sé si ens atrevim a dir-ho, perquè ho hem pensat, però no tenim 100% clar que es vagi dir així.
Bueno, la idea quina és? Això, llavors ja ho deixem així entre cometes. Com?
Monster Art.
Monster Art, m'encanta.
Exacte.
O sigui, sí, m'encanta.
Doncs ja està.
M'encanta.
Si a tu t'agrada.
Home, bueno, jo no soc ningú, però vaja, m'encanta el concepte.
Aviam, en realitat jo estic fent una mica de propaganda a Instagram, així que aquest nom,
ah, sí?
Com el canviem, malament.
Ah, sí? Vale.
Si te'n dones compte, Monster Art es pot confondre amb Montserrat, eh?
Oh, bonic! És molt català el Monster Art, no? Està bé. La Moreneta. A veure si li poseu alguna cosa. No, t'anava a preguntar sobre la Societat de la Nieve. Jo me recordo que vam parlar molt amb el Bayona de la pel·lícula i ens va dir, hi han coses que jo rodava que ja sabia que no les posaria, perquè són massa bèsties i com a espectador tu no pots fer el viatge. Estem parlant de la qüestió bueno, de menjar els cadàvers, no? I del procés aquest, no? De la pel·lícula de l'accident aeri. Jo el rodava, però els actors havien de fer aquell viatge. Com a espectador no et dona temps amb dues hores de fer el viatge que fan ells, no? Per entendre aquesta imatge. Però això està rodat, i suposo que això se us ha demanat, o no sé si sou els encarregats d'això. És a dir, els cadàvers, les coses més bèsties de la pel·lícula, que no, potser no les veiem a la pel·lícula, això ho teniu? Ho heu fet vosaltres?
Ho hem fet nosaltres, està rodat. Jo tinc vídeos de jo mateix menjant tuétano, no? D'os.
Ostres.
Per ensenyar-li a la Iona, dir, això funciona com a tuétano? I era puré de patates.
Ostres.
És dir, van fer de tot. És dir, mira, per dir-te, hi havia una cosa que li dèiem les lasanyes, que eren totes les pells, no?, que suposadament es despallejaven els cadàvers i això, i es posaven a secar les pells, tot això se'n van fer com 40. És a dir, hi ha una... I de cadàvers tallats, amputacions i coses d'aquestes, van fer moltíssimes coses. Evidentment, nosaltres agraïm en aquest punt que això no surti a la pel·lícula. Clar. Perquè és que seria insuportable. És a dir, no podria...
Seria una pel·lícula gore, no? Sí.
Sí, Holocausto Caníbal.
Clar, clar,
és a dir, no, això no feia falta, no era la pel·lícula que en realitat volia explicar el Jota, però el que té el Jota, i això ens ho fa a totes les pel·lícules, és que ell s'envolta de totes les eines, i totes les eines vol dir que si era impossible, per exemple, van fer 20 cadàvers per primers planos i en surten dos amb sort, en surten dos, és a dir, aquells 20 cadàvers eren per donar-li verosimilitud al decorat.
Evidentment.
Que els actors es sentissin envoltats de tot allò. Que si la càmera ho veu o no ho veu, ja és una altra cosa. Però aquí estem amb tot això.
Deixeu-me ara acabant, a les 12:22, de seguida vindrà el mossèn Nin per tota aquella gent que ja l'està reclamant a l'embalat del Via Lliure, però només una darrera pregunta. Quan marxeu cap allà, i Montse, quina expectativa tens? O s'ha d'anar en aquests premis sense expectativa?
Mira, marxem el dimecres que ve, és a dir, en un parell de dies, i expectatives... Aviam, nosaltres el que pensem és que li donaran a Maestro.
Ah, sí,
Sí, aviam, a nosaltres...
Per la gent que no hagi seguit la pel·lícula, la Maestro és la pel·lícula que parlen de Leonard Bernstein, i entenc que el maquillatge de l'actor, que fa, ara no em surt el nom, que fa de Leonard Bernstein, Bradley Cooper, ara m'ha sortit, sí. Del Bradley Cooper, que està, bueno, està estupendo fent el personatge. Tu creus que aquell maquillatge és el que guanya l'Oscar, des del teu punt de vista?
Nosaltres creiem que sí, però clar, aviam, en el moment que estàs nominat, les opcions, pots tenir la mateixa opció que qualsevol altra. Nosaltres com a tècnics, sense desmereixer el que hem fet nosaltres, que creiem que també podria tenir opcions, però el maquillatge de Maestro, tècnicament, per nosaltres és brutal, és a dir, seria molt merescut si el guanyés. I creiem que podria ser ell, també perquè Netflix ha apostat molt per aquesta pel·lícula, tot i que és veritat que després de les crítiques i el que podem sentir, sembla que potser no ha agradat tant com... Com s'esperava, i molta gent també ha criticat, no sé, es parla molt del nas, per exemple.
Sí, no? És veritat. A tu et sembla bé, jo també vaig tenir dubtes amb el nas de Bradley Cooper.
Vas tenir dubtes, sí, sí.
Sí, sí.
És que sobretot en el moment que està de jove, perquè a mesura que quan es fa més gran és brutal. Sí que és veritat que clar, hem de tenir en compte que l'han fet, fer maquillatges protèsics en el que tu fas més jove la persona.
Sí.
És super complicat. I tenint en compte això, estava molt bé. Sí que és veritat que en el moment que està jove el nas potser, i en alguns plànols es veu més, potser més gran del que voldríem, però si traiem només això, la resta està molt bé, i és això, no? Netflix ha apostat molt per la pel·lícula i és amb un actor famós, o sigui, el que passa que no se sap mai, perquè només per això que estem dient del nas, és possible que el que et deia abans, que la gent que no té coneixements de maquillatge es fixi només en això i digui no, però si aquest nas estava, no ens
estava
agradava
clar,
i de cop et voten una altra cosa, no? Llavors jo crec que el millor és anar sense expectatives, que és com anem nosaltres, més aviat pensem que això li donaran a Maestro i ho anem a disfrutar, perquè al final està nominat, per nosaltres ja és un premi bestial, o sigui, arribar fins aquí no és fàcil i està molt bé.
Moltíssimes gràcies per aquesta estona, la Montse Ribé i el David Martí de DDT, d'aquesta empresa d'efectes visuals, de maquillatge i de perruqueria d'efectes a les pel·lícules, de com mostrar-ho. Estan nominats als Òscar, ja en tenen un a la butxaca, continuen al Poble Nou i estan a punt de muntar, o estan intentant muntar i aixecar, a veure si li donem suport entre tots, aquest Monster Art o Monster Art, que és seria el nou museu dedicat a la seva feina durant més de 30 anys. David, Montse, un plaer, moltíssimes gràcies i molta sort de cara al diumenge que ve, d'aquí una setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada
vosaltres.
Forta, que vagi molt bé. Gràcies, David.
Igualment.
Adéu-siau.
Vinga.
RAC 1. Avui a Mendesa tens una oferta formidable. Tria formidable solar i estalvia 1.300 euros en 2 anys. A més, instal·la les teves plaques solars des de només 58,97 euros al mes. Contracta-ho ara en un dels punts de servei PSI Soluciones Integrales a Castelldefels o a l'Hospitalet de Llobregat i comença a estalviar.
Àgata Roca és una professora associada d'una universitat a l'última obra de Victoria Spunberg, L'imperatiu categòric, un retrat social que planteja, amb molta ironia, què és èticament correcte quan el sistema t'ofega. Del 28 de febrer al 24 de març, al Teatre Lliure. No et quedis sense entrades.
Descobreix la nova gamma de matalassos multisac micro de Sompura a Grupo Todo Plano.
Escull el teu matalàs Sompura i prova'l durant 100 nits. Visita'ns a les nostres 17 botigues a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Terrassa, Sabadell i a grupotodoplano.com.
Grupo Todo Plano. Les millors marques en descans al millor preu garantit.
La història interminable és el musical del que tothom parla.
No deixis passar més temps i descobreix aquesta superproducció per a tota la família.
T'esperem al Teatre Apolo. Aconsegueix ara les teves entrades a lahistoriainterminablemusical.com i a teatreapolo.com.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.
Inocente Díez, coordinador del club de futbol La Torreta, primer equip de Lamine Yamal.
Este chico, en el mejor Barça que hemos conocido con Xavi, Iniesta y compañía, este es superior a Messi. Primero porque tiene físicamente más fuerte, es más desbordante desde pequeño, ¿eh? Él cogía, sacaba la pelota desde la portería nuestra y se iba para adelante y se llevaba todo lo que aparecía y se la daba al compañero, marcaba al compañero, o sea, era espectacular.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés.
RAC 1.
Tots som 1.
Però espera! Paràfita!
Ai, ai, ai.
Paràfita!
Dia lliure amb Xavi Bundó.
No sigueu com aquella gent que es fumen al país cada diumenge i van la resta de la setmana fumant-se el Frankfurter Galgenmeister.
Hi ha coses que passen només al cap de setmana.
Calleu! Quietos ahí detrás, los ultrasurs de missa. Fora! No feu pipades!
Bravo, aquest home, de veritat. Un aplaudiment per Jaica.
Molt bé, Jaica.
El millor. Bé, quan ens acostem a dos quarts d'una del migdia, està bé, mossèn, o no?
Estic avui, vinc amb el cor ple de joia,
però
no?
Ple de joia,
lo siguiente,
eh?
Perquè, home, avui tenim...
Un escolanet, nou.
Què escolanet? Aquí a Déu Nostre Senyor.
Sí, ve un arcabisbe, eh?
Ve gent amb galons. Sí, avui jo em poso
Vostè s'ha de quadrar avui, davant del...
Que sàpiga la gent que normalment...
La jerarquia eclesiàstica.
Normalment, els diumenges vinc com l'arzobispo de Canterbury, amb unes faldilles de color púrpura, amb una cosa... amb Pamela, amb guants com Greta i los Garbo, sí, sí, sí. Però d'allò... Però avui m'he posat la sotana de pàrroco, del cinturó industrial, perquè avui ve un... Avui ve...
Ja no ho diguis, eh?
Avui ve... Com ho podríem catalogar? El monsenyor Monilla del reggae.
Ah? Dos quarts d'una del migdia. Posem el rombos o no? Posem rombos. Vinga, va.
Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. L'embalat del dia lliure.
Passem per la taquilla que ens hi retratarà.
Visca l'embalat.
Visca l'embalat.
Que pugi la quinxalla cap dintre la gent gran.
Visca l'embalat.
Unes pipades.
Visca l'embalat.
Mossèn Oscarrín, bon dia.
Bon diumenge, amigues. Bravo. Bon diumenge.
Ja arribat.
Com esteu?
Ja ha arribat.
Veig avui molta claca, sí. molta gent...
Saps la gent aquella que no hi va els diumenges, sí, quan toca, però un dia a l'any...
S'entreguen,
eh? La missa del gall,
eh? Vienen entregados,
sí,
eh?
Sí, avui venim tots... Ja us tenim tots vistos, eh? Sí. Us tenim tots vistos, sí, els de l'última fila, que no veniu mai. Amigues... Avui, clar, avui que ve l'arcabisbe de Canterbury... Ah,
correcte.
Avui sí.
Hoy sí, eh? Hoy incluso... Algunos habéis pasado por la ducha y todo, ¿eh? Quina vergonya.
Bueno, és dia gran, gran, gran.
Gran, dia gran, gran, gran. Sí, sí, avui estic molt content perquè tenim una persona que jo particularment admiro molt, amb lo musical, amb la seva branca que ell domina, però també amb tot el que fa, que són llibres, novel·les, i sobretot aquestes que des dels... mitjans dels 90, que el veiem a televisió, en diferents programes...
Home, el tenim molt vinculat a la televisió.
Molt, sí, però vull dir...
Per programes d'èxit.
Jo el relaciono sempre amb aquell sentit de l'humor de gent que porta gorra més enllà de... és a dir, gente que tiene la cabeza para algo más que para llevar gorra en interiores.
Això sí, això sí.
I aquest senyor té un sentit de l'humor molt fi, és un senyor molt intel·ligent i és un senyor molt culte. I estic molt content que avui estigui aquí.
I té, a part, uns coneixements d'un àmbit concret musical, suposo que amb molts altres, però un concret que és ser arcabisbe del món del reggae.
Sí.
I avui tinc gent perseguint-me si dic reggae.
Sí.
Gent em vol matar. Sí. Ja m'han dit... Tinc tres missatges de primera hora al matí. Com digui reggae...
Com digui reggae...
Sortiràs amb una creu penjada així, sí, i anar arrossegant-la.
Sí, sí,
com
sí,
així...
Sí.
Bueno, ara explicaré. És que he arribat un missatge, és que ara me l'he recordat, de l'Oriol Malet, que és d'Olesa de Montserrat... No, Olesa és Esparreguera, no me'n recordo. I que aquests dies, que aviat començarà la passió, hi ha avui una cursa, que crec que es fa aquesta hora, de gent que va amb una creu pels carrers, mentre uns soldats el peguen.
Sí.
Vull dir, avui ara... Està passant això. Però algú està passant la penitència. Algú està passant la passió.
M'estàs passant d'Esparreguera o de les Coves del Sado?
És Esparreguera o és Olesa? Esparreguera.
Sí.
Però, en tot cas, l'arcabisbe de Canterbury del món del reggae ha arribat és Pepe Colubi. Pepe, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Un aplaudiment.
Yeah!
Hauríem de posar... Gairebé Santa Maria del Mar hauríem de posar una miqueta per rebre-la amb tots els àngels i tots els carrers.
Posa-li una miqueta de... Ara. A tots vostès... Amigues de l'embalat.
El seu jefe.
El meu jefe.
Ei, jeràrquicament és molt jefe, eh?
Peu a terra. Perdó, peu a terra, ¿no? Genoll a terra.
Genoll a terra.
Pepe, sácate ese sello del tamaño, ¿eh?, del Palau Sant Jordi, que yo te lo beso. Benvingut, Pepe Colubi.
Bravo, bravo.
Gracias.
Pepe, ¿cómo estás?
Estoy, pues, abrumado por la responsabilidad, porque se me ponen cargos en mi haber que no ejecuto habitualmente.
¡Cargos entonces... y antecedentes! ¿Eh?
No, y además tengo que decir que no soy digno de entrar en tu casa, pero no, una palabra tuya bastará para sanarme.
Si quieres digno, siempre te pido lo mismo, deja los zapatos fuera, porque siempre vienes con los zapatos y me parece que habéis venido campo a través, porque eres de barro y de tal, pero adelante, Pepe.
El Pepe Colubi, a banda d'evidentment conèixer moltíssima gent, la majoria dels que el coneixen per la seva àmbit professional el coneixen pels il·lustres. En aquest cas, ignorantes, no exagrables,
sí.
Que òbviament és un homenatge, això ho hem dit moltes vegades i ell ho sap. També fa un podcast, o la sèrie de podcast de Bucket, les ha fet per Ràdio Primera Sound.
50 entregues.
És una bastida.
Ara en parlarem d'això.
Parlant d'una cosa tan d'un gènere tan concret com és el... Bueno, en concret, se'n pot parlar molt del reggae, no? Tu sempre has estat seguidor del reggae o hi ha una porta d'entrada fins allà que et porta des d'algun lloc?
Yo cuando tenía 13 años estaba un verano en casa de unos primos mayores que tenían mucha música, eran mayores que yo, y entre los discos que había de todo, había progresivo, había Pink Floyd, había folk, todo, Wendell, yo qué sé, pues estaba el live de Bob Marley.
Hombre.
Y yo me vi un día jugando a la pelota, a mis cosas, y me vi tarareando I Shot the Sheriff.
Oh.
Entonces,
realmente... 13 años, ¿eh?
Sí. Yo no sé si lo he idealizado un poco el recuerdo, pero incluso diría 12, pero bueno, no me acuerdo exactamente. Pero junté varias pagas semanales de mis padres y compré el cassette Live de Bob Marley.
Qué grande.
Y ahí empezó una historia de amor. Pero yo escucho de todo, eso sí. Porque, por ejemplo, con la bossa nova también tengo una historia muy, muy potente. Pero el rock, por supuesto, el punk, New Wave... todo lo que ponemos en me interesa, o sea que pues, son muchos intereses diversos, pero quizás más focalizado en el reggae.
¿Y por qué el reggae? Es decir, ¿qué va a aportar aquest primer impacte, ho saps? Es decir, allò que vas sentir va...
No, es que siempre lo digo, pero pienso que es cuando te reencarnas, o sea, una reencarnación que me llegó porque es que no había antecedentes familiares exactamente de esa pasión por el reggae, y yo empecé a comprar lo poco que se podía comprar aquí de manera muy caótica.
O sea, aquí no había reggae en aquella época.
Había muy poco. Edixa sacaba discos, había recopilaciones, de pronto Marcianadas, como un LP rarísimo que siempre estaba en las ofertas de Galerías Preciados, que era el LP Best Dressed Chicken in Town de Doctor Alimentado, que es un pedazo de disco que yo no sé quién tuvo la maravillosa idea de editarlo directamente para las estanterías de saldo de galerías.
Hostia, qué gran.
Pero bueno, iba comprando, luego tuve la suerte de pasar un año en California, y ahí ya compré más discos, escuché radios, emisoras, en el año 83, claro, era como muy, muy novedoso todo para mí, ¿no?
¿Y has trepitjat Jamaica?
Pues una vez, justo.
No ves una vagada, ¿eh?
Una vagada, y fue justo antes de la pandemia, o sea, por los pelos. Fue para hacer un programa para Movistar, con Joe Pérez Oribe, que llevaba un invitado a cada país al que visitaba para un poco empaparse de la música local. Y a mí me tocó, tuve la suerte de que fuera el elegido para ir a Jamaica, y fue en enero del 21, o sea, justo antes de la pandemia.
Del 20, llavors. No, porque la pandemia es del 2020, ¿no?
Ahí está.
¿Que sí?
2020, vale. Sí. Lapsus.
No, gener del 2020. ¿Y qué te va a semblar?
Bueno, era un viaje muy especial, porque éramos un equipo de 7-8 personas blancas, con cámaras y equipo y seguridad. Entonces llevábamos, íbamos protegidos, digamos, íbamos con riders y gente de la isla. Y claro, la impresión es impresionante, valga la redundancia, porque era entrevistar a grandes leyendas del reggae. Íbamos con cita previa, digamos, y pues Ken Booth, Tuch and the Maytals, Yellow Man. Entrevistamos a lo más granado y fue una semana intensísima de trabajo. Marcia Griffiths, que era una de las coristas de Bob Marley, también organizamos una cena entre Marcia Griffiths y Spice, que es un dancehall de nueva generación, Bueno, fue una experiencia para alguien que le gusta el reggae maravillosa.
L'arcabisbe del reggae sí. Ens ha portat una selecció de cançons.
Ens ha portat una selecció. Jo vull dir que el Pepe és d'una generació i una topologia d'ésser humà que molts ens sentim identificats perquè la seva vida... hòstia, el paper de la música és molt important. Mm-hmm. I... des dels seus llibres, de California 83, Chorromoco 91 i Dispersión, es veu. Hi ha una tipologia d'ésser humà que associa moments importants de la seva vida. Exacte. Sempre estaran associats o a un disco, una cançó, un viatge per anar a conèixer gent en origen a Jamaica. I amb això... jo sempre m'he sentit identificat amb el Pepe, amb altres crítics especialitzats, amb novel·listes que aboquen tot aquest sentiment cap a la música amb la seva vida diària, i hòstia, això és molt, molt maco. Després d'aquesta, perquè m'estan fent...
No, i dit això, només volia fer una pregunta, perquè ara quan ha dit Bob Marley he pensat, has vist la pel·lícula?
Sí.
Aquí un escolanet no li va agradar. Un dels els pantalleros en general crec que ni sí ni no ni blanco ni negro. A tu et va agradar la pel·lícula?
Jo iba a la pel·lícula com al cadalso, o sea, yo tenía que verla, pero me temía lo peor y lo peor se confirmó. O
no sea, va agradar.
No,
la pel·lícula de Bob Marley, val.
Es el peor verbo posible, es un blanqueamiento. Total de la figura y todos los clichés de un biopic que podría valer para Bob Marley o para Tony Genil, o sea, me da igual.
O sigui, no, des d'aquí no recomanem la pel·lícula.
No, hombre.
No, sí, que si se puede ver en la pantalla de la tostadora sin volumen y a X por 32, en 2-3 minutos, en ese caso sí.
Hombre, por decir algo bueno, como está la familia detrás y tienen todos los derechos de las canciones, es un aluvión de música de Bob Marley, claro. Sonando potente en unos altavoces, pues es...
L'únic que val la pena una mica són les escenes de concert.
Sí, claro.
Y ahora la resta.
Claro.
Sí, va, anem a punxar cançons
va.
O què?
Vamos a...
Què són, la selecció, perdona, Pepe, ha sigut selecció de cançons que han estat importants per tu cronològicament o que t'agraden o que és la llista del que més t'agrada o què és?
Ha sigut una visió un poco cronològica de la història del reggae.
Ah, fantàstic. De veritat, ens ha passat una playlist cronològica que és Smell. Va, comencem amb la primera. No vull rises ara.
De què?
Perquè cada cop...
Els noms?
No, cada cop que... Sí, escolta, primer.
Pepe, o sigui, no hi ha manera.
Ja, primero, ya sabes que... Bueno, a falta de teoría, ya lo sabes, Pepe, hablo peor que papadilla debajo de agua. ¿Eh? Y sobre todo con los nombres de las cosas. Anem a escoltar, y no vull ara risas, perquè... Ai, és que dir rosco i ho associem a...
Però abans que el tiris, la cançó que posareu ara de quin any és?
Dímelo.
Año 52.
Sí, això és l'inici del...
És la prèvia, digamos.
La prèvia.
El proto-reggae. ¿De dónde viene el reggae?
Perquè pensem que als anys 50 també és quan està naixent el rock, no?
Bueno, es que nos vamos a Memphis, de hecho.
Clar.
Ah, és Memphis.
Como origen.
Va, escoltem el tema i ara en parlem. Sona ara l'embalat a Roscoe Gordon amb No More Dogging.
No more dogging, fooling around with you. Honey, no more dogging, fooling around with you. I'm gonna let you out, baby, that's what I'll have to do. Well, I give you all my money, let you play. You fool. No, pretty baby, that's against every rule. No more.
Qui és Roscoe Gordon, aquest senyor? Perquè ara jo em dius... Jo, evidentment, aquesta cançó no és de ma vida, i de cop penso, hosti, sí que té un aire proto-reggae, però no ho és de reggae, evidentment. O sigui, els inicis del reggae són a Memphis, d'aquest aire?
Bueno, es una de los ingredientes, digamos, que luego formó lo que es el ska. Y es un pianista de Memphis que hacía R&B, el rhythm and blues típico, que también hacía Fats Domino, y que la gente en la isla escuchaba muy atentamente por radio y por discos que traían de Estados Unidos.
Claro, porque a Jamaica arribaba la música americana.
Sí,
como una
particularidad, que en Jamaica a finales de los 50 empezó a hacerse lo que se llama sound system.
Sí, eso es muy importante. Explica qué es un sound system.
Sound system es, para decirlo corto y mal, una discoteca móvil.
Ajá.
Que se montaba en la calle delante de una tienda de licores o delante de una tienda de discos. Se montaba
una fiesta.
Una fiesta total con discos que muchas veces les quitaban la galleta cuando lo traían de Estados Unidos para que los demás sound system no supieran qué estaban poniendo.
O sea, la galleta es la etiqueta.
La etiqueta que venía en el vinilo.
Mal nom.
La tachaban o la arrancaban para que no se supiera.
Esto años después, en los DJs de los 80 y los 90 de la música electrónica, se hacía exactamente lo mismo. Hacían lo mismo que los jamaicanos en el año 50. Era para que no te copiasen el disco, no se lo fuesen a comprar y tal, o tapaban la galleta blanca o la pintaban por encima con rotulador. Y esto viene de los sound systems jamaicanos. Perquè la gent es faci també una idea de què és un sound system, és allò que veiem a les raves, aquelles torres tan altes de baffles, altaveus i tot allò. Allò neix a Jamaica, és el que ha dit el PP, pràcticament és una discomòbil. Total. Als 80, aquí a l'estat espanyol, van sorgir les discomòbils a les festes majors. Ja no hi havia els embalats als 70 i a cada carrer havia un rulot con un sound system pequeñito. Tot això ve de Jamaica, dels anys 50. I és meravellós.
I primero, graban los discos simplemente como copia única para esos sound systems. Claro. No hay una intención de hacer una industria discográfica.
Sí.
Y a principios de los 60 es cuando ya empiezan a grabarse discos con objetivo de venderlos.
Sí, 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 sí. Escolta, has introducido el tema del ska. El ska es una cosa que todo el mundo tiene en la boca y que asocia siempre a cosas prácticamente de los años 80 y 90 y tal, pero el ska tiene una historia detrás tremenda. Yo voy que escoltem ara el següent tema que ha escollit el Pepe,
sí,
que
son Pepe. Saltem 12 anys endavant.
12 anys endavant, nos vamos al año 60.
Perquè perdona, aquesta música que sentíem, aquest piano de Rosco
Gordo,
el que estàvem sentint, pugem una miqueta. Això és l'inici que algú detecta que aquí hi ha alguna cosa que, modificant-la i tal, pot acabar convertint en un altre gènere musical. Què és el que el fa?
És el acentuar el segundo acorde del compàs.
Mm-hmm.
Es decir, notas pares, subir un poco la intensidad.
Que sigui sincopat.
Es una especie de cadencia sincopada.
Ajá.
Que da lugar, entre otras cosas, porque también hay la influencia del calipso, que era el folk de Trinidad y Tobago, el mento, también el soul, el doo-wop americano también tiene mucha influencia para grupos vocales. Todo eso se amalgama y da lugar a lo que vamos a escuchar ahora, creo, ¿no?
Sí, correcte. Però deixa'm dir que això que ha explicat el Pepe, ara jo lo traduzco para toda la peña, que ara està en la plaza, és lo que escoltem quan escoltes aquesta mena de música, el chistun, 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 això...
El sincopat aquest.
Correcte. I ara ja podeu sacar los papeles, que va, ¿cómo se pronuncia esto, Pepe?
Scatalites.
Catalites. Pues sonen els Hallolites.
Catalites.
Amics, Men in the Street, del 64. Endavant!
¿Esos son los inicios del ska, de alguna manera? Ya...
Sí, oficiosamente es el grupo que inventó el ska. Scatalites, que solo duró 2 años.
¡Hostia, qué Dios!
Sí, porque bueno, hay una circunstancia trágica, hay muchas tragedias en la música jamaicana, pero sí. Don Drummond, que es el trombonista que escuchamos aquí, que llevando la voz cantante, tenía problemas mentales, acabó en un manicomio, asesinó a su novia y fue como el final del grupo, pero que luego se dividió en varios más, con músicos como Jackie Me Too en los teclados, Roland Alfonso en el saxofón, y fueron seminales totalmente, porque hay que recordar una fecha importantísima, que es 1962, es el año en que Jamaica se independiza de Gran Bretaña. Entonces todo se convierte en una fiesta y la música ideal para bailar esta fiesta es el ska.
Clar, el 62 és la independència i el 64 aquesta cançó que estem sentint ara. Per tant, el que estem sentint ara és la veu d'un poble que està de festa, d'alguna manera, eh? Está buscando la seva identitat y la alegría de pública, ¿eh?
Y celebrando pues el fin de las relaciones hostiles con Gran Bretaña, que luego no mejoraría gran cosa el tema, porque la cosa iría peor todavía, y daría lugar a la siguiente mutación musical, porque todo va... Es muy llamativo la historia de la música de Jamaica, la cantidad de géneros que en una isla del tamaño de Asturias y 3 millones de habitantes ha dado desde los años 50 que estamos hablando.
Sí, sí, es muy important. Estem escoltant Ska, ara anem a escoltar aquest que mencionava el senyor Alton Ellis. Escoltarem un tema que es diu I Missed Him in Love. Aquest matí he compartit el vídeo, si el podeu recuperar, sí. Jo he compartit el vídeo a Twitter, veieu que és un concert d'Alton Ellis, mireu com es mou el públic, la cadència de la música, perquè, Pepe, esto es la transició, hemos pasado de los escatalits, date cuenta, a lo que suena Alton Ellis. ¿Qué es Alton Ellis? ¿Rocksteady qué es esto?
Pues después de tanto bailar y frenéticamente el ska, sí, la cosa se ralentiza un poco.
Sí.
Y en el año 66 más o menos,
sí,
aparece lo que se llama rocksteady.
Sí.
Que es un género que solo dura 2 años también.
Sí.
Porque la demanda de novedades jamaicanas es tremenda. Y entonces Alton Ellis había empezado como doo-wop y soul, en plan dúo con Pajarita,
sí,
con... posturas a lo Temptations.
Sí, sí. Però és tremendo. Vamos a escuchar I'm Mystery in Love del 67 i ara en parlem.
Sí.
Aquest és Alton Ellis, ara estàvem comentant mentre sentíem la música, que m'ha encantat, perquè no el conec, òbviament, i estem aprenent una pila de coses avui, però dèiem, els ritmes del reggae, però un senyor que fa servir la veu, com el Blai deia, com un Marvin Gaye, no? És un tio que canta soul. O sigui, aquest moment no era
el
reggae que hem conegut després, no? Un Bob Marley, de la manera que posa la veu i l'executa, no?
Esa és una transició posterior, todavía, porque estamos en el rocksteady, que fue... También hay como leyendas urbanas que se hablaba de que ese verano había hecho especialmente más calor que otros veranos y había ralentizado un poco el ritmo para adecuarlo a la fiesta que se vivía totalmente en las calles, ¿no? Pero, claro, bailar ska era muy, muy cansado. Entonces, aquí...
Ara no em va bé ballar ska. Ara farem una coseta una miqueta més.
Home, Pepe, Jamaica, en Kingston, no sé...
15 d'agost.
Bueno,
d'agost no,
48 ellas... grados a la sombra, una sensació d'humedat del 7000%, i... Chiste un chi, chiste un chi. Ah, no, padre, se ha matado. Ahora entiendo la transición. Bájalo,
calma,
bájalo, chiquitín.
Calma ya, ¿eh?
¡Bájalo!
Bueno, que el rocksteady toma mucha importancia el bajo eléctrico, los vientos se calman un poco, el teclado eléctrico también aparece en primer plano y una especie de interés muy exacerbado por los cuartetos vocales, también al estilo americano. Y luego ya sería la evolución a lo que ahora generalmente llamamos reggae, pero se llamó entonces roots reggae, que era una cosa más conscious, más rasta, con los bajos todavía más heavies.
Sí. Perquè aquí, perdona, quan has dit rasta, la barreja entre la música i una forma de religió pròpia, aquí aquest senyor no ho era, sí?
No, en absoluto.
Claro, en algún momento más tarde eso convergió.
A finales de los 60 empiezan a aparecer los conscious, que se llama la gente concienciada de ideología rasta,
sí,
que es una especie de sistema filosófico de base cristiana, libre interpretación de la Biblia. O sea, de la Biblia sacan lo de fumar marihuana y no cortarse
¿Com?
El pelo.
Sí, sí.
¿Com?
No, recordemos.
¿Se otroban a la Biblia?
En el Antiguo Testamento, cito de memoria, creo que en el Levítico dice no cortarás pelo de tu barba ni esquina de tu cabeza.
¿Qué?
Y de ahí sacan los dreadlocks.
Sí.
Y también Dios puso las plantas para servicio de los hombres y no sé qué.
No, no, és que...
Cadascú qui vulgui justificar el que és justificable ho troba a la Bíblia.
Home, no, és que... Home, per l'amor de Déu.
Si lo tienes para fumar, ¿para qué no fumas?
Ja, fins i tot... No, bueno, però
és però que, increïble.
Se m'està escalfant la boca perquè ara ja hi va
fumaven marihuana per religió, eh?
Home, però si jo m'ho dic...
I com el vehículo de meditació trascendental.
Claro, com... però si sí, tot va sortir Artur Més, que varen fer unes pipades i tal. Però si... Vull enviar una fortíssima abraçada ara mateix a tot...
El sant sopar estaven passant-se...
I tant, i ara mateix hi ha gent a casa fent el pollastre rostit. No. No, aquell rostoll no és per posar dins. No és romero, allò, mama. No poseu aquells rostolls. O sí, què collons?
O sí.
Vinga, escolta. Anem a escoltar. Anem a escoltar.
Saltem 10 anys més.
Kate Hudson, no...
Bueno, perdona un inciso. Sí, esta canción que estamos escuchando, I'm Still in Love, sí, de Alton Ellis...
Alton Ellis.
Está acreditada en el último disco de Jennifer López.
¡Ahora! ¡Ojo!
Como sampler.
¿Ah, sí?
Han usado este sampler 3 veces en el disco que le dedicó a Ben Affleck.
Veus per què m'agrada portar gent com el Pepe?
Home.
Perquè és... Pepe, entiende aquest llenguatge que utilitzem nosaltres? Els pajilleros del so. Quan estàs escoltant la de Jennifer López, no estàs veient aquella senyora movent el pandero i d'on està l'anillo i tal. Hi ha un senyor a casa que diu... Hay un sample...
¿Alton Ellis?
¡Para la cinta! ¡Que hay un sample de Alton Ellis! ¡Para la cinta! ¿Eh? Pues manca, es que es això el que necessitem. Aquí, senyor, que diu, va, Jennifer López, hay un sample.
Va, seguim. Avui especial amb Pepe Colubi fent la història del reggae.
Va, escoltem Civilization, perquè, además, ja, jo també soy un poco jamaicano. Perquè, no, perquè els jamaicans... Escolta,
ho deuen dir diferent, és
veritat. Bueno, ojo.
Civilization.
Va, de Kate Hudson, del 76.
La música... Acabo de flipar amb aquesta cançó, eh?
Sí, m'encanta.
Hosti, però és impressionant la cançó. Sí, té de tot. Hi havia disco aquí sota, hi havia una mica de...
Hay de todo. Sona funky.
Funky, exacto.
Sí, este es, se llama Kate Hudson, se llamaba. Sí. Y es un... Tengo que decir en contra de esta ola de fervor que acabo de despertar que el disco no funcionó muy bien, pero era una mezcla de soul, funky...
No se los puede dejar solos.
Vamos, que no hubiese pasado una eliminatoria de euforia.
Pero es un nombre referencial en cuanto a producción de dub. También había empezado en los 60 a publicar sus propios discos, digamos, más canónicos de reggae.
Sí.
Pero esto es un ejemplo de cómo Jamaica se fija en otros estilos y absorbe también la energía.
Aquest ya deu portar rasta ya, aquest, ¿no?
¿Cómo?
Ya porta rasta Keith Hudson,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Ya. Keith Hudson
totalmente,
ya tiene los dedos, el índice y el medio, entre medio. Fixeu-vos a la tele, fins i tot a presentadores.
Está
a presentadores de televisión, de tal, que dices, esa sombra que hay en el dedo, ¿de qué es? Reflexionem, amics. Bé, a partir d'aquí, yo, a este señor lo descubrí gracias a mi padre. Decía mi padre que este señor, que él creía... que fumava marihuana, però que no se hacía porros, que directamente cogía els llençols del llit, les sàbanes, tirava allí les plantes sin quitarle los cojones i se fumava ja directamente los troncos. Ara ens parlaràs, però aquest senyor és història viva, no només d'una sonoritat, sinó d'una cultura jamaicana, i és molt important. Sona mateix a l'embalat African del Peter Tosh.
Aquest és Peter Tosh, que dèiem ja, gairebé, aquesta ja és...
per un novell en el món del reggae, diria que això és canònic ja, no? O sigui, és una manera de cantar com tots identifiquem en el cliché gairebé del reggae, aquestes guitarres, com deies abans, i vaja, un personatge que ja és com canònic.
Sí, hay que recordar que era mi miembro original de los Wailers, de Bob Marley, durante 10 años. Es decir, los Wailers se formaron en el 63. En el 73, Peter Tosh y Vanni Wailer abandonan la banda por discrepancias con el papel prominente que ocupaba Bob Marley. Y bueno, pues la temática también, ¿no? Este tema, no importa de dónde seas, mientras eres negro, eres africano. Ese panafricanismo de Peter Tosh, que tuvo una muerte, por cierto, horrible. Llegó de una gira y unos delincuentes conocidos, vagamente conocidos por él en la isla, entraron en casa, lo maniataron y lo torturaron para que les diera el dinero que no tenía en ese momento y acabaron matándolo. En el 87, una muerte trágica para una de las grandes figuras que también tuvo mucha relación con los Rolling Stone.
¿Ah, sí?
Sí, sí, en la discográfica de los Rolling Stone le publicaron 12 LPs, me parece, sí. Y tenía una gran amistad con Keith Richards.
Sí, ya, seguramente porque los dos tenían...
No vagi al mateix lloc, mossèn, tota l'estona.
Los dos, bueno, pues eran coleccionistas de coches pequeñitos y hacían puzzles y todo eso.
Escolta, acabo de veure la següent cançó i penso, sí...
Sí.
La següent és que, cançó, eh?
Tot això que hem parlat ara, tots aquests roots, tot això, al final influeix en lo modern i contemporani.
Perdona, aquí és una cosa molt interessant. O sigui, hem dit, el viatge és de Memphis a Jamaica, sí. No de Jamaica cap a Memphis,
sí.
I ara, en aquests punts, anys 70 i tot això, sí. És de Jamaica al món. No?
De Jamaica al món.
I molta música mundial va cap a Jamaica i de Jamaica...